Capítol segon. Un estrany en el camí. Tot el que he esmentat en el capítol anterior és més que una escèptica descripció de la realitat, ja que els goigs i les esperances, les tristeses i les angoixes dels homes i dones del nostre temps, sobretot dels pobres i dels qui sofreixen, són alhora goigs i esperances, tristeses i angoixes dels deixebles de Crist. No hi ha res veritablement humà que no trobi ressò en el seu cor. En l'intent de buscar una llum enmig del que estem vivint i abans de plantejar algunes línies d'acció, proposo de dedicar un capítol a una paràbola dita per Jesucrist fa 2000 anys. Perquè, si bé aquesta carta va adreçada a totes les persones de bona voluntat, més enllà de les seves conviccions religioses, la paràbola s'expressa de tal manera que qualsevol de nosaltres pot deixar-se interpel·lar per ella. Un mestre de la llei es va aixecar i per posar a prova Jesús li va fer aquesta pregunta. «Mestre, què haig de fer per a posseir la vida eterna?» Jesús li digué: «Què hi ha escrit en la llei? Què hi llegeixes?» Ell va respondre: «Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb tota la força i amb tot el pensament. I estima els altres com a tu mateix». Jesús li digué: «Has respost bé, fes això i viuràs». Però ell, amb ganes de justificar-se, preguntà a Jesús: «I qui són els altres que haig d'estimar?» Jesús va contestar dient: «Un home baixava de Jerusalem a Jericó i va caure en mans d'uns bandolers que el despullaren, l'apallissaren i se n'anaren deixant-lo mig mort. Casualment baixava per aquell camí un sacerdot. Quan el veié, passà de llarg per l'altra banda. Igualment un levita, arribant a aquell indret, veié l'home i passà de llarg per l'altra banda. Però un samarità que anava de viatge va arribar prop d'ell, el veié i se'n compadí. S'hi acostà, li amorosí les ferides amb oli i vi i les hi embenà. Després, al pujar la seva pròpia cavalcadura, el dugué a l'hostal i se'n va ocupar. L'endemà va treure's 2 denaris i els va donar a l'hostaler dient-li: «Ocupa't d'ell i quan jo torni a passar et pagaré les despeses que facis de més». Quin d'aquests 3 et sembla que es va comportar com a proïsme de l'home que va caure en mans dels bandolers? Ell respongué: «El qui el va tractar amb amor». Llavors Jesús li digué: «Ves i tu fes igual». El rerefons. Aquesta paràbola recull un rerefons de segles. Poc després de la narració de la creació del món i de l'ésser humà, la Bíblia planteja el desafiament de les relacions entre nosaltres. Caín destrueix el seu germà Abel i ressona la pregunta de Déu: «On és el teu germà Abel?» La resposta és la mateixa que sovint hi donem nosaltres: «No ho sé, que potser sóc el guardià del meu germà». En preguntar, Déu qüestiona tota mena de determinisme o fatalisme que pretengui justificar la indiferència com a única resposta possible. Ens habilita, per contra, a crear una cultura diferent que ens orienti a superar les enemistats i a cuidar-nos els uns als altres. El llibre de Job acudeix al fet de tenir un mateix creador com a base per a sostenir alguns drets comuns. No ens ha fet Déu a tots iguals, no ens ha teixit a les entranyes d'una mare. Molts segles després, Sant Ireneu ho expressarà amb la imatge de la melodia: «L'amant de la veritat no ha de deixar-se enganyar per l'interval particular de cada to, ni suposar un creador per a un i un altre per a un altre, sinó un de sol». En les tradicions jueves, l'imperatiu d'estimar i cuidar l'altre semblava restringir-se a les relacions entre els membres d'una mateixa nació. L'antic precepte «estima els altres com a tu mateix» s'entenia ordinàriament com a referit als connacionals. Tanmateix, especialment en el judaïsme que es va desenvolupar fora de la terra d'Israel, els confins s'anaren ampliant. Aparegué la invitació a no fer als altres el que no vols que et facin. El savi Hillel, al segle I abans de Crist, deia al respecte: «Això és la llei i els profetes, tota la resta és comentari». El desig d'imitar les actituds divines dugué a superar aquella tendència a limitar-se als més propers. L'home té pietat del qui té a la vora, però el Senyor s'apiada de tothom, es llegeix el Siràcida. En el Nou Testament, el precepte de Hillel es va expressar de manera positiva: «Feu als altres tot allò que voleu que ells us facin». Aquest és el resum de la llei i dels profetes. Aquesta crida és universal, tendeix a abraçar tothom, només per la seva condició humana, perquè l'Altíssim, el Pare Celestial, fa sortir el sol sobre bons i dolents. Com a conseqüència es reclama: «Sigueu misericordiosos com ho és el vostre Pare». Hi ha una motivació per ampliar el cor de manera que no exclogui l'estranger, que pot trobar-se ja en els textos més antics de la Bíblia. Es deu al constant record del poble jueu d'haver viscut com a foraster a Egipte. «No explotis ni oprimeixis l'immigrant, que també vosaltres vau ser immigrants al país d'Egipte». Èxode 22:20. «No oprimeixis l'immigrant, vosaltres coneixeu prou bé com és la vida dels immigrants, perquè també en vau ser al país d'Egipte». Èxode 23:9. «Quan un immigrant vingui a instal·lar-se al costat vostre, en el vostre país, no l'exploteu. Al contrari, considereu-los com un nadiu, com un de vosaltres. Estima'l com a tu mateix, que també vosaltres vau ser immigrants en el país d'Egipte». Levític 19:33-34. «Quan veremis, no passis després a esgotimar. Deixa el que hi quedi per a l'immigrant, l'orfe i la viuda. Recorda que eres esclau en el país d'Egipte». Deuteronomi 24:21-22. En el Nou Testament ressona amb força la crida a l'amor fratern. Tota la llei troba la seva plenitud en un sol precepte: estima els altres com a tu mateix. Gàlates 5:14. El que estima el seu germà està en la llum i res no el fa ensopegar. El que odia el seu germà està en la foscor i camina en la foscor. Primera de Joan 2:10-11. Nosaltres sabem que hem passat de la mort a la vida perquè estimem els germans. Qui no estima, continua mort. Primera de Joan 3:14. El qui no estima el seu germà que veu, no pot estimar Déu que no veu. Primera de Joan 4:20. Encara que aquesta proposta d'amor podria entendre's malament, per això, enfront de la temptació de les primeres comunitats cristianes de crear grups tancats i aïllats, Sant Pau exhortava els seus deixebles a tenir caritat entre ells i amb tothom. I en la comunitat de Joan es demanava que els germans fossin ben rebuts, i més si són forasters. Aquest context ajuda a comprendre el valor de la paràbola del bon samarità. A l'amor no li importa si el germà ferit és d'aquí o és d'allà, perquè és l'amor que trenca les cadenes que ens aïllen i separen, estenent ponts. Amor que ens permet de construir una gran família en la qual tots puguem sentir-nos a casa. Amor que sap de compassió i de dignitat. L'abandonat. Jesús explica que hi havia un home ferit, llançat en el camí, que havia estat assaltat. Van passar diversos vianants al seu costat, però fugiren, no s'aturaren. Eren persones amb funcions importants en la societat, que no tenien en el cor l'amor pel bé comú. No foren capaços de perdre uns quants minuts per a atendre el ferit, o almenys per a cercar ajuda. Un es va aturar, li regalà proximitat, el curà amb les seves pròpies mans, posà també diners de la seva butxaca i se n'ocupà. Sobretot, li donà una cosa que en aquest món ansiós escapcem molt, li donà el seu temps. Segurament, ell tenia els seus plans per aprofitar aquell dia segons les seves necessitats, compromisos o desitjos. Però fou capaç de deixar-ho tot de banda davant el ferit i, sense conèixer-lo, el considerà digne de dedicar-li el seu temps. Amb qui t'identifiques? Aquesta és una pregunta crua, directa i determinant. A quin d'ells t'assembles? Ens fa falta reconèixer la temptació que ens envolta de desentendre'ns dels altres, especialment dels més febles. Diguem-ho, hem crescut en molts aspectes, però encara som analfabets a acompanyar, cuidar i sostenir els més fràgils i dèbils de les nostres societats desenvolupades. Ens acostumem a mirar cap a una altra banda, a passar de llarg, a ignorar les situacions fins que aquestes ens colpegen directament. Assalten una persona al carrer i molts s'escapen, com si no haguessin vist res. Sovint hi ha persones que atropellen algú amb el seu cotxe i fugen. Només els importa evitar problemes, no els importa si un ésser humà es mor per culpa seva. Però aquests són signes d'un estil de vida generalitzat que es manifesta de diverses maneres, potser més subtils. A més, com que tots estem molt concentrats en les nostres pròpies necessitats, veure algú sofrint ens molesta, ens pertorba, perquè no volem perdre el nostre temps per culpa dels problemes d'altri. Aquests són símptomes d'una societat malalta perquè mira de construir-se d'esquena al dolor. Val més no caure en aquesta misèria. Mirem el model del bon samarità. És un text que ens invita a fer ressorgir la nostra vocació de ciutadans del propi país i del món sencer, constructors d'un nou vincle social. És una crida sempre nova, encara que està escrita com a llei fonamental del nostre ésser, que la societat s'encamini a la prosecució del bé comú i, a partir d'aquesta finalitat, reconstrueixi una vegada i una altra el seu ordre polític i social, el seu teixit de relacions, el seu projecte humà. Amb els seus gestos, el bon samarità va reflectir que l'existència de cada un de nosaltres està lligada a la dels altres. La vida no és temps que passa, sinó temps de trobament. Aquesta paràbola és una icona il·luminadora, capaç de posar de manifest l'opció de fons que necessitem prendre per a reconstruir aquest món que ens fa mal. Davant de tant dolor, davant de tanta ferida, l'única sortida és ser com el bon samarità. Tota altra opció acaba o bé al costat dels bandolers, o bé al costat dels qui passen de llarg sense compadir-se del dolor de l'home ferit en el camí. La paràbola ens mostra amb quines iniciatives es pot refer una comunitat a partir d'homes i dones que fan pròpia la fragilitat dels altres, que no deixen que s'erigeixi una societat d'exclusió, sinó que es fan pròxims i aixequen i rehabiliten el caigut, a fi que el bé sigui comú. Al mateix temps, la paràbola ens adverteix sobre certes actituds de persones que només es miren a elles mateixes i no es fan càrrec de les exigències ineludibles de la realitat humana. El relat, diguem-ho clarament, no mostra un ensenyament d'ideals abstractes ni se circumscriu a la funcionalitat d'una moralitat ètico-social. ens revela una característica essencial de l'ésser humà, molts cops oblidada. Hem estat fets per a la plenitud que només s'assoleix en l'amor. No és una opció possible viure indiferents davant el dolor. No podem deixar que ningú quedi a un costat de la vida. Això ens ha d'indignar fins a fer-nos baixar de la nostra serenitat per alterar-nos pel sofriment humà. Això és dignitat. Una història que es repeteix. La narració és senzilla i lineal, però té tota la dinàmica d'aquesta lluita interna que es dona en l'elaboració de la nostra identitat, en tota existència llançada al camí per a realitzar la fraternitat humana. Posats en camí, xoquem indefectiblement amb l'home ferit. Avui i cada vegada més hi ha ferits. La inclusió o l'exclusió de la persona que sofreix al costat del camí defineix tots els projectes econòmics, polítics, socials i religiosos. Afrontem cada dia l'opció de ser bons samaritans o indiferents viatgers que passen de llarg. I si estenem la mirada a la totalitat de la història i al llarg i ample del món, tots som o hem estat com aquests personatges. Tots tenim alguna cosa de ferit, alguna cosa de bandoler, alguna cosa dels qui passen de llarg i alguna cosa del bon samarità. És notable com les diferències dels personatges del relat queden totalment transformades en confrontar-se amb la dolorosa manifestació del caigut, de l'humiliat. Ja no hi ha distinció entre habitant de Judea i habitant de Samaria, no hi ha sacerdot ni comerciant, simplement hi ha dos tipus de persones, les que es fan càrrec del dolor i les que passen de llarg, les que s'inclinen reconeixent el caigut i les que distreuen la seva mirada i acceleren el pas. En efecte, les nostres múltiples màscares, les nostres etiquetes i les nostres disfresses cauen. És l'hora de la veritat. Ens inclinarem per tocar i curar les ferides dels altres? Ens inclinarem per carregar-nos a l'espatlla uns i altres? Aquest és el desafiament present, al qual no hem de tenir por. En els moments de crisi, l'opció esdevé apressant. Podríem dir que en aquest moment, tot el qui no és bandoler o tot el qui no passa de llarg, o bé està ferit, o està posant sobre les seves espatlles algun ferit. La història del bon samarità es repeteix. Es torna cada vegada més visible que la desídia social i política fa de molts llocs del nostre món un camí desolat, on les disputes internes i internacionals i el saqueig d'oportunitats deixen molta gent marginada, llançada a un costat del camí. En la seva paràbola, Jesús no planteja vies alternatives com què hauria estat d'aquell malferit o del qui el va ajudar si la ira o la set de venjança haguessin guanyat espai en els seus cors. Ell confia en la part millor de l'esperit humà i amb la paràbola l'encoratja perquè s'adhereixi a l'amor, reintegri el dolgut i construeixi una societat digna de tal nom. Els personatges. La paràbola comença amb els bandolers. El punt de partença que tria Jesús és un assalt ja consumat. No fa que ens aturem a lamentar el fet, no adreça la nostra mirada cap als bandolers. Els coneixem. Hem vist avançant al món les denses ombres de l'abandó, de la violència utilitzada amb mesquins interessos de poder, acumulació i divisió. La pregunta podria ser, deixarem llançat a terra el qui està malferit per tal de córrer cadascú a resguardar-se de la violència o a perseguir els lladres? Serà el ferit la justificació de les nostres divisions irreconciliables, de les nostres indiferències cruels, dels nostres enfrontaments interns? En acabat, la paràbola ens fa posar la mirada clarament en els qui passen de llarg. Aquesta perillosa indiferència de no aturar-se, innocent o no, producte del menyspreu o d'una trista distracció, fa dels personatges del sacerdot i del levita un no menys trist reflex d'aquesta distància rupturista que es posa davant la realitat. Hi ha moltes maneres de passar de llarg que es complementen. Una és entotsolar-se, desentendre's dels altres, ser indiferents. Una altra seria només mirar cap enfora. Respecte a aquesta última manera de passar de llarg, en alguns països o en certs sectors d'aquests, hi ha un menyspreu dels pobres i de la seva cultura i un viure amb la mirada posada cap enfora, com si un projecte de país importat intentés forçar el seu lloc. Així es pot justificar la indiferència d'alguns, perquè aquells que podrien tocar-los el cor amb les seves crides simplement no existeixen. Estan fora del seu horitzó d'interessos. En els qui passen de llarg, hi ha un detall que no podem ignorar. Eren persones religioses. És més, es dedicaven a donar culte a Déu, un sacerdot i un levita. Això és un fort toc d'atenció. Indica que el fet de creure en Déu i d'adorar-lo no garanteix viure com a Déu li agrada. Una persona de fe pot no ser fidel a tot el que aquesta mateixa fe reclama i tanmateix pot sentir-se prop de Déu i creure's amb més dignitat que els altres. Però hi ha maneres de viure la fe que faciliten l'obertura del cor als germans i aquesta serà la garantia d'una autèntica obertura a Déu. Sant Joan Crisòstom arribà a expressar amb molta claredat aquest desafiament que es planteja als cristians. Desitgeu honorar el cos de Crist? No el menyspreu quan el contempleu despullat. Ni l'honoreu aquí en el temple amb llenços de seda si en sortir l'abandoneu en el seu fred i nuesa. La paradoxa és que, a vegades, els qui diuen no creure poden viure la voluntat de Déu més bé que els creients. Els bandolers solen tenir com a aliats secrets els qui passen pel camí mirant cap a l'altra banda. Es tanca el cerc entre els qui usen i enganyen la societat per plomar-la i els qui creuen mantenir la puresa en la seva funció crítica, però al mateix temps viuen d'aquest sistema i dels seus recursos. Hi ha una trista hipocresia quan la impunitat del delicte, de l'ús de les institucions per al profit personal o corporatiu i altres mals que no aconseguim desterrar, s'uneixen a una permanent desqualificació de tot, a la constant sembra de sospita que fa estendre la desconfiança i la perplexitat. L'engany del tot va malament és resposta amb un no ho pot arreglar ningú. Què puc fer-hi jo? D'aquesta manera es nodreix el desencantament i la desesperança, i això no encoratja pas un esperit de solidaritat i de generositat. Enfonsar un poble en el descoratjament és tancar un cercle pervers perfecte. Així obre la dictadura invisible dels veritables interessos ocults que s'han apoderat dels recursos i de la capacitat d'opinar i pensar. Mirem finalment l'home ferit. A vegades ens sentim com ell, malferits i llançats a la vora del camí. Ens sentim també desemparats per les nostres institucions desarmades i desproveïdes, o dirigides al servei dels interessos d'uns pocs, de fora i de dins. Perquè en la societat globalitzada existeix un estil elegant de mirar cap a una altra banda que es practica recurrentment. Sota el vestuari d'allò políticament correcte o les modes ideològiques, hom mira el qui s'ofereix sense tocar-lo. El retransmet per televisió en directe, ad hoc adopta un discurs en aparença tolerant i reblert d'eufemismes. Recomençar. Cada dia se'ns ofereix una nova oportunitat, una etapa nova. No hem pas d'esperar-ho tot els qui ens governen, seria infantil. Gaudim d'un espai de corresponsabilitat capaç d'iniciar i generar nous processos i transformacions. Siguem part activa en la rehabilitació i l'auxili de les societats ferides. Avui som davant la gran oportunitat de manifestar la nostra essència fraterna, de ser uns altres bons samaritans que carreguen sobre seu el dolor dels fracassos en lloc d'accentuar odis i ressentiments. Com el viatger ocasional de la nostra història, només falta el desig gratuït, pur i simple, de voler ser poble, de ser constants i incansables en la feina d'incloure, d'integrar, d'aixecar el caigut. Encara que moltes vegades ens vegem immergits i condemnats, a repetir la lògica dels violents, dels qui només s'ambicionen a ells mateixos, difusors de la confusió i la mentida. Que altres continuïn pensant en la política o en l'economia per als seus jocs de poder. Alimentem les coses bones i posem-nos al servei del bé. És possible començar de baix i d'un a un, pugnar pel més concret i local fins al darrer racó de la pàtria i del món, amb la mateixa cura que el viatger de Samaria va tenir per cada nafra del ferit. Cerquem altres persones i fem-nos càrrec de la realitat que ens correspon sense por al dolor o a la impotència, perquè allí hi ha totes les coses bones que Déu ha sembrat en el cor de l'ésser humà. Les dificultats que semblen enormes són l'oportunitat per a créixer i no pas l'excusa per a la tristesa inerta que afavoreix el sotmetiment. Però no ho fem sols, individualment. El samarità va buscar un hostaler que pogués cuidar aquell home. Com nosaltres som invitats a convocar i a trobar-nos en un nosaltres que sigui més fort que la suma de petites individualitats. Recordem que el tot és més que la part i també és més que la mera suma d'aquestes. Renunciem a la mesquinesa i al ressentiment dels internismes estèrils, dels enfrontaments sense fi. Deixem d'amagar el dolor de les pèrdues i fem-nos càrrec dels nostres crims, desídies i mentides. La reconciliació reparadora ens ressuscitarà i ens farà perdre la por a nosaltres mateixos i als altres. El samarità del camí se'n va anar sense esperar reconeixements ni gratituds. El lliurament al servei era la gran satisfacció davant el seu Déu i la seva vida, i per això un deure. Tots tenim responsabilitat sobre el ferit, que és el poble mateix, i tots els pobles de la terra. Cuidem la fragilitat de cada home, de cada dona, de cada infant i de cada ancià amb aquesta actitud solidària i atenta, l'actitud de proximitat del bon samarità. Altruisme sense fronteres. Jesús va proposar aquesta paràbola per respondre a una pregunta. Qui és el meu proïsme, els altres que haig d'estimar? La paraula proïsme en la societat de l'època de Jesús solia indicar el qui és més proper, pròxim. S'entenia que l'ajuda havia d'adreçar-se en primer lloc al qui pertany al propi grup, a la pròpia raça. Un samarità, per alguns jueus d'aquella època, era considerat un ésser menys preable i impur, i per tant no era inclòs dins els éssers propers a qui calia ajudar. El jueu Jesús transforma completament aquest plantejament. No ens convida a preguntar-nos qui són els qui estan a prop nostre, sinó a tornar-nos nosaltres propers, pròxims. La proposta és la de fer-se presents davant el qui necessita ajuda, sense importar si és part del propi cercle de pertinença. En aquest cas, el samarità va ser el qui es va fer pròxim del jueu ferit. Per tal de tornar-se proper i present, va travessar totes les barreres culturals i històriques. La conclusió de Jesús és una demanda. Ves i tu fes igual. És a dir, ens interpel·la a deixar de banda tota diferència i davant el sofriment, fer-nos propers a qualsevol. Llavors, ja no dic que tinc pròxims a qui haig d'ajudar, sinó que em sento cridat a fer-me jo un pròxim dels altres. El problema és que Jesús destaca, a propòsit, que l'home ferit era un jueu, habitant de Judea, mentre que el qui es va aturar i l'auxiliar era un samarità, habitant de Samaria. Aquest detall té una importància excepcional per a reflexionar sobre un amor que s'obre a tothom. Els samaritans habitaven una regió que havia estat contagiada per ritus pagans i per als jueus això els feia impurs, detestables, perillosos. De fet, un antic text jueu que esmenta nacions odiades es refereix a Samaria afirmant a més que ni tan sols és poble i afegeix que és la gent estúpida que viu a Siquem. Això explica perquè una dona samaritana, quan Jesús li va demanar per veure, respongué enfàticament: Com és que tu, que ets jueu, em demanes aigua a mi, que sóc samaritana? Els qui buscaven acusacions que poguessin desacreditar Jesús, la cosa més ofensiva que van trobar fou dir-li endimoniat i samarità. Per tant, aquest trobament misericordiós entre un samarità i un jueu és una potent interpel·lació que desmenteix tota manipulació ideològica, perquè ampliem el nostre cercle, perquè donem a la nostra capacitat d'estimar una dimensió universal capaç de traspassar tots els prejudicis, totes les barreres històriques o culturals, tots els interessos mesquins. La interpel·lació del foraster. Finalment, recordo que una altra part de l'Evangeli, Jesús diu: era foraster i em vau acollir. Jesús podia dir aquestes paraules perquè tenia un cor obert que feia seus els drames dels altres. Sant Pau exhortava: alegreu-vos amb els que estan alegres, ploreu amb els que ploren. Quan el cor assumeix aquesta actitud, és capaç d'identificar-se amb l'altre sense importar-li on ha nascut o d'on ve. En entrar en aquesta dinàmica, en definitiva experimenta que els altres són germans teus. Per als cristians, les paraules de Jesús tenen també una altra dimensió transcendent. Impliquen reconèixer el mateix Crist en cada germà abandonat o exclòs. En realitat, la fe en plena de motivacions inaudites al reconeixement de l'altre, perquè el qui creu pot arribar a reconèixer que Déu estima cada ésser humà amb un amor infinit i que amb això li confereix una dignitat infinita. A això s'hi afegeix que creiem que Crist va vessar la seva sang per tots i cadascú, per la qual cosa ningú no queda fora del seu amor universal. I si anem a la font última, que és la vida íntima de Déu, ens trobem amb una comunitat de tres persones, origen i model perfecte de tota vida en comú. La teologia continua enriquint-se gràcies a la reflexió sobre aquesta gran veritat. A vegades em meravella que amb semblants motivacions a l'Església li hagi calgut tant de temps per a condemnar contundentment l'esclavitud i diverses formes de violència. Avui, amb el desenvolupament de l'espiritualitat i de la teologia, no tenim excuses. Tanmateix, encara hi ha qui sembla sentir-se encoratjat o almenys autoritzat per la seva fe per a sostenir diverses formes de nacionalismes tancats i violents, actituds xenòfobes, menyspreus i àdhuc maltractes envers els qui són diferents. La fe, amb l'humanisme que enclou, ha de mantenir viu un sentit crític enfront d'aquestes tendències i ajudar a reaccionar ràpidament quan comencen a insinuar-se. A tal fi, és important que la catequesi i la predicació incloguin de manera més directa i clara el sentit social de l'existència, la dimensió fraterna de l'espiritualitat, la convicció sobre la inalienable dignitat de cada persona i les motivacions per estimar i acollir tothom.